Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I 16 minuts, tercera hora d'aquest matí. Nosaltres d'avui dijous 12 de març del 2009. Des de fa dies els anem comentant el que segurament molts pares i mares tenen ja al cap, que és assistir a les diferents jornades de portes obertes o les diferents jornades informatives. Evidentment hi poden anar els que vulguin i els que no fa cap falta, però en qualsevol cas tot plegat perquè pares i mares puguin escollir el que creguin que és el millor centre escolar per als seus fills. Ara hi ha les jornades de portes obertes, després ja ho saben que hi ha els períodes ja de prematriculació, cal que vagin amb compte, ho comentàvem fa 4 dies a partir del que llegíem els diaris. Aquells que vulguin jugar una mica amb l'empadronament del nen o la nena poden acabar perdent, en aquest cas, doncs la plaça a l'escola que hagin desitjat si es descobreix veritablement que algú ha intentat aixecar la camisa, o bé per necessitat, o bé per la picaresca aquella que a vegades sempre mouen les coses. I des de l'àmbit sitgetà, les darreres informacions ens les portava al ple municipal del passat dilluns. Saben que s'ha desencallat ja definitivament aquella qüestió administrativa que ha de possibilitar la construcció de l'escola Agnès de Sitges a la zona de Quim Mar. És també un centre molt esperat, porta un cert retard ja en tot el seu desenvolupament administratiu, i ara està per veure si encara que estiguem en període de crisi la Generalitat fa el cop de cap i aquest centre s'acaba construint. Saludem per comentar totes aquestes qüestions i sobretot les més fonamentals, les que cal tenir en compte ara d'ara, el regidor d'ensenyament de l'Ajuntament de Sitges, Javier Fernández. Javier Fernández, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Gairebé
bon dia.
Comencem per aquesta informació que ha portat al ple. Hem de suposar que termini per la construcció de l'Agnès de Sitges no n'hi deu haver, no?
No n'hi ha. El que sí que hi ha és un compromís de serveis territorials de la Generalitat de, un cop rebin la notificació de la secretaria de que s'ha aprovat amb el ple, aquest últim aspecte que quedava, que era una segregació d'una parcel·la, un cop rebin això, ells encomanarien el projecte de la construcció. Això vol dir que encarregaria el projecte i que creiem que aquest any es començarà a fer el projecte. Evidentment, no podem pensar que la construcció comenci abans de 2010, com a mínim. I això, com s'ha comentat en introducció el senyor Morando, pues, lògicament estarà afectat pels recursos econòmics i les prioritzacions que tingui la Generalitat amb aquests recursos.
Hem de suposar, però, que si els responsables de l'Ajuntament de Sitges varen rebre, no sé, un compromís verbal,
sí,
era perquè hi ha una certa possibilitat o hi ha una certa viabilitat que aquesta escola es pugui construir, no?
No, viabilitat, no, seguretat.
Seguretat.
Avui per avui, nosaltres totes els requeriments que la Generalitat va fer en el seu moment d'aspectes urbanístics, bàsicament, que afectaven a la parcel·la que se'ls cedia per fer la construcció, bueno, vam portar una discussió llarga entre els serveis de territori, de l'àrea de territori de Sitges i els serveis d'obres de la Generalitat per posar-se d'acord en què significaven aquests requeriments, exactament què eren, no? Uh-huh. Finalment, quan ja ho van tenir clar, va quedar d'alguna manera explicitat que el que calia, el que sí que havia de fer era aquesta, a més del que ja s'havia fet, uh-huh, era fer aquesta última segregació de la parcel·la per treure un tros de la parcel·la que estava afectat per l'autopista amb el sentit de servidumbre i que aleshores no permetia que ja es construís. Bueno, doncs ara són dues parcel·les diferents, una és la de la servidumbre i l'altra és la de l'escola.
O sigui, en el fons, aquesta qüestió, que a més no li pot semblar burocràtica, ha estat la que ha dificultat bona part del procés de la construcció de l'escola.
Això és el que ha dificultat l'inici del procés, perquè ara entenem, i aquest és el compromís que nosaltres vam obtenir dels serveis territorials, és que un cop estigui tot això ja resolt, ells encomanaran el projecte. Ells faran l'encomana del projecte, aleshores, un cop feta l'encomana, qui la tingui, començarà a fer el projecte. Evidentment, la construcció abans de 2010 no es pot pensar.
D'acord.
I estarà condicionada
a les possibilitats evident. Econòmiques. En qualsevol cas, perquè us oients ens entenguin, aquesta escola seria de dimensions semblants a la Maria Usó, per exemple?
Sí.
Més
sí,
petita
sí.
O no, més o menys semblant?
No. És escola mitjana. És una escola mitjana de dues línies, igual que són Maria Usó, crec que és així, efectivament, igual que són totes, encara que tenen de vegades tenen alguna disfunció i han de fer una tercera línia en un curs per un tema de demanda, no? Uh-huh. Però bueno, en principi són escoles que totes estan bàsicament en les dues línies. Dues línies per curs signifiquen dues classes
sí,
de cada curs. En definitiva, és això.
Això suposaria en el futur l'eliminació definitiva dels mòduls prefabricats que hi ha a la zona de Campell, o no?
Bueno, la paraula definitiva...
No us agrada escoltar-la, eh?
No,
és que ja...
M'agradaria
sí.
poder dir
sí,
que
sí.
és eliminació definitiva
però
dels mòduls...
Però en principi l'escola Agnès de Sitges
principi,
ha de substituir...
Sí, evidentment, l'escola Agnès de Sitges ara està utilitzant uns mòduls prefabricats a la zona de Campell, de la uh-huh. Plana...
Els que havien estat els mòduls de la Maria Usó, no, el seu dia...
I de l'Institut.
I de l'Institut.
I de l'Ies Vinyet, o sigui, són uns mòduls que realment s'han amortitzat.
No, per descomptat que sí, per descomptat que sí.
Ara per ara... no hi ha cap altre interès d'utilització dels mòduls.
Uh-huh.
No sé si quan realment es faci el trasllat al seu edifici definitiu,
sí.
pues igual tenim un altre institut i que uh-huh. encara no està construït i s'ha de posar... No ho sabem. És una absoluta incògnita.
Us ho preguntem per si, en principi, la construcció de l'Agnès de Sitges suposaria ja més o menys deixar el panorama normalitzat des del punt de vista d'infraestructures o encara quedaria, no sé, llar d'infants per fer o quedaria alguna altra infraestructura de l'àmbit de l'ensenyament?
A veure, no, això no acaba les infraestructures.
No acaba.
Llars d'infants, aquest any, i això ja és atribució o responsabilitat municipal, el pressupost té una partida d'inversions específica per fer el projecte d'una tercera llar d'infants,
uh-huh.
perquè evidentment aquest és un terreny... el de l'etapa escolar de 0 a 3 anys, que hi ha una demanda forta, i cada cop més, lògicament, perquè les famílies treballen, tots els membres mm-hmm. adults de la família, i bueno, pues, s'ha de treballar amb el sentit de la conciliació de la vida laboral.
Aquesta llar d'infants, on estaria, hi ha més o menys una certa previsió de la zona on podria estar situat?
Sí, per la lògica territorial, hauria d'estar situada a la zona on està l'Usó, l'Ies
D'acord, Vinyet, a la zona de Campell i les cases d'Usó.
O
per allà.
O a la Plana Oest, uh-huh. en fi, per la zona aquella, perquè tenim una que està a la zona est, tenim una al que és el cas
100,
del
sí.
poble, i aleshores allà seria el lloc adient per uh-huh. instal·lar.
I abans de parlar de números, en la taula també de segurament molts sitgetans hi ha una hipòtesi de fa molts anys. Veritablement hi ha una certa intenció per part de l'Escola Pia de traslladar-se, sí, no?
Sí, sí.
Ha sabut alguna cosa més l'Ajuntament sobre aquest procés?
No. L'Ajuntament està tractant el tema amb els propietaris de, mm-hmm. de les edificis de l'Escola Pia.
Que és, si no recordem malament, l'Associació Cultural, no?
Efectivament. No recordava el nom.
Sí, sí.
És dir, moltes gràcies.
Els escolapis no són els propietaris.
No.
L'ordre dels escolapis no ho és. Els inquilins, per dir-ho així.
Sí, exactament.
I és com els sitgetans saben, l'Associació Cultural, la que en el seu dia va propiciar l'arribada dels escolapis, la propietària tant de l'edifici de l'escola com del terreny que ocupa actualment, no?
Hi ha una
intenció per part...
No, hi ha una intenció que,
cada
a més
vegada...
a més, ja està explicitada amb un protocol
uh-huh.
que vam redactar des del Servei d'Educació i vam passar a l'Associació
Cultural
que, bueno... Posteriorment va demanar discutir una mica alguns aspectes, ja eren aspectes més de temes urbanístics i com es faria i què es podria fer,
mm-hmm.
no? I de la tècnica, diguem-ne, d'aquest intercanvi
D'acord.
Que es planteja,
D'acord.
no? De
Perquè,
terrenys, per
és
terrenys.
A dir, el que està clar és que l'Associació Cultural té ja molt coll avall que l'escola es traslladaria.
Sí.
Això sí.
L'Associació
Després
Cultural
hi ha tots aquests matisos, però hi ha aquesta intenció.
Perquè ara està limitada, mm-hmm. necessita créixer, volen créixer, l'Ajuntament li sembla molt bé que una institució com l'Escola Pia, arreladíssima, sí, uh-huh. sí, que fa i com un nivell de qualitat d'ensenyament destacable, pues, ha de continuar i ha de créixer en la mesura que ho necessiti. Aleshores, l'acord verbal existeix i ara el que s'ha d'especificar és en un text que passi per un ple i que serà un protocol d'intencions, perquè evidentment després la realització vindrà donada per la possibilitat que tingui l'associació de construir, de recursos econòmics per construir el nou edifici.
D'acord.
L'Ajuntament el que farà serà facilitar això amb un intercanvi de terreny que et deixo perquè la construcció i em quedo l'altre. Són terrenys similars en quant a qualificació urbanística i...
Que quedar-se l'Escola Pia, l'edifici actual, és molt quedar-se, perquè allò és un, bé, és un dels edificis més grans de Sitges, sí, precisament, sí, sí. Des del punt de vista de superfície, sí, sí. No cal ni dir-ho. On, més o menys, estaria situada?
Sí, 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 la futura... també està definida, la fotografia és també és a la plana oest.
També és a la plana oest?
A la plana oest, i exactament no ho sé, això... El meu company regidor, Armand Paco, coneix exactament els seus serveis tècnics.
Sí, sí, però voleu dir que en aquest cas està ja més o menys...
A veure, està molt clar a on ha d'anar, està molt clar que volen, hem redactat el protocol, i el protocol està en mans ara de l'Assemblea de l'Associació Cultural que ho aprovi. Un cop ho aprovin, aquest protocol passarà per un ple municipal i a continuació ho signarem. A partir d'aquí ja l'Associació Cultural és la que haurà de buscar recursos.
D'acord. Per tant,
no és fàcil en aquests moments per ells. No?
És una qüestió de temps per uns i per altres. Sí, sí. Perquè, evidentment, l'Ajuntament, si es queda d'alguna forma amb la titularitat del que és ara el patrimoni dels Escolapis, també tindrà al damunt quelcom que per mantenir...
Clar. A veure, l'Ajuntament amb aquesta operació l'única cosa que pretén és dir, facilitar que l'Escola Pia pugui continuar davant amb unes condicions millors... si s'escau que les que té ara, evidentment.
Doncs encara, abans de parlar de números, sobre l'Escola de Música, hi ha algun projecte encara sobre la taula o l'actual situació?
Hi ha projecte, però està en stand-by. O sigui, està aturat i és per raó de la crisi econòmica. Evidentment, les inversions aquest any són limitades. Hem rebut el decret del govern d'Espanya del Fons Estatal d'Inversió Local que ens ha donat una ajuda important, però que, bueno, que no serveix per aquestes coses, no? O si serveix per aquestes coses, tot ho gastes aquí i aleshores no fas les petites coses que són molt importants.
O sigui,
més important.
De moment l'Escola de Música es manté amb la seva estructura actual, de mòduls?
Es manté la seva estructura, efectiva, a l'espera de que la situació canvi o per alguna circumstància hi hagi el diner suficient per fer una inversió en això. El projecte continua, evidentment, el projecte continua i està fet i dissenyat i hi ha de tot, hi ha projecte fet, però... Bueno, el moment havia de ser aquesta legislatura, evidentment, aquest any no, el que ve dubto, perquè les informacions sobre la crisi parlen de que això s'allargarà una miqueta, tant de bo sigui només una miqueta.
En qualsevol cas, el projecte la contemplaria en el mateix indret on és
sí,
ara?
Sí, l'indret, sí, l'indret és aquell. O sigui, aquell indret està reservat per fer l'Escola de Música i la Biblioteca. I han d'anar allà. Bé, aviam, totes les coses en un moment donat poden canviar, però en principi això no ha canviat. La idea és aquesta, ha d'anar allà, però ara no podem. La biblioteca estava plantejada.
Sí, sí. Vam poder veure els sitgetans al concurs d'idees, precisament.
Efectivament. Doncs, bueno, s'ha hagut de retirar del pla d'inversions perquè no havia disponibilitat econòmica. O sigui, és tan clar com això. I l'Escola de Música, doncs, la mateixa història.
Abans de començar la conversa, ens deixava una xifra al regidor, sense comptar les llars d'infants i sense comptar el centre d'adults. A Sitges hi ha aproximadament 3.700 nens i nenes escolaritzats. Que això és una xifra, diguem-ne, que fa un cert respecte, i a la qual, si afegim les llars d'infants i els alumnes del centre d'adults, s'ultrapassen les 4.000 persones escolaritzades. Això va augmentant d'una forma important?
No, l'any passat era
més o menys igual.
Sí, realment de l'any passat amb aquest no hi ha hagut un increment gran. Ara, això dels increments d'escolarització és un... És, és molt difícil, perquè influeix la demografia natural, diguem-ne, neix que neixen i tal, no? Influeix també la immigració, de, segons de quin tipus, perquè, clar, la immigració, diguem-ne, europea de la europea i la immigració latinoamericana són diferents en quant a demografia, no? Afecten de diferent manera, per raons culturals, òbviament. Ara hi ha un fenomen addicional relacionat probablement, o que relacionem amb la crisi, és la demanda d'escola pública o de la xarxa pública, perquè també la PIA s'ha d'incloure amb això, demanda d'escola pública o
concertada,
concertada, per part d'alumnes que estan cursant actualment a l'escola privada. Sospitem, se sospita que...
O sigui, alumnes que no poden pagar, que no poden assumir el cost de l'escola privada.
O que no pot, o que diu, ostres, no sé si podré l'any que ve
em
plantejar una escola pública. Cosa que, bueno, pues, entro. Ara, això tindrà permanència, no tindrà permanència.
El que passa és que, mentrestant, com es pot satisfer aquesta demanda?
Pues aquesta demanda s'haurà de satisfer perquè és una obligació legal i de dret... escolaritzar a qui ho demani, no? Evidentment...
Perquè, clar, aquest és un procés en el qual en poques ocasions, diguem-ne, que n'havíem sentit a parlar. Persones que havien portat els nens a l'escola privada i que es troben ara en una situació de no saber si podran mantenir la matrícula i, per tant, veuen ara amb l'escola pública, òbviament, la sortida.
Nosaltres hem detectat això aquí, al Servei d'Educació, directament amb el poble.
Sí, ho hem detectat.
Perquè ve més gent a informar-se i, bueno, diuen que les raons són aquestes, no s'amaguen, no? Sí, t'ho diuen clarament, i fins i tot gent que ha canviat al mig del curs perquè ja s'ha trobat amb una situació de que no podia, no?
Esclar.
I han fet el que es diu matrícula viva. Al mig del curs han buscat una plaça en la pública.
D'acord, o sigui que, diguem-ne, aquelles persones ja que durant l'any més o menys anaven de trasllat, i Sitges ha estat un poble en què sempre les matriculacions durant l'any han vingut i han marxat, hi ha gent que s'ha incorporat a l'escola més enllà del procés ja un cop ha començat el curs, altres persones que han marxat, a part de tot això, s'hi afegeixen les que s'han trobat en una situació específica, ja en l'àmbit de la possibilitat d'escolaritzar...
Sí, se suposa que la raó és econòmica. Bueno, no, se suposa no, els que coneixem aquí la raó és econòmica, però ho hem comentat amb els serveis territorials, lògicament, perquè, clar, aquí s'ha detectat perquè, bueno, pel fet que aquí hi ha alguna escola privada i alguna altra que està ben a prop i també pel nivell socioeconòmic de la població, de la mitjana de la població del poble, doncs hi ha força alumnes que cursen a l'escola privada. I aquí s'ha pogut detectar. Hi ha d'altres pobles, com Vilanova, que no té una escola privada, que òbviament no ho ha detectat o no ha estat
tan evident com aquí.
Evident, no?
Perquè la pública té prou coixí aquí Sitges com per assumir aquest trasllat d'alumnes a la privada?
Depèn de la quantitat. És que això, estem en una situació que cada dia que passa no sabem si això va més o va menys. O sigui, o un dia va més, un altre va més. Realment, a veure, si no el té... El tindrà, òbviament, o sigui, la Generalitat, i això ja és...
Sí, voleu dir, aquesta clar és que ningú quedarà sense escolaritzar.
Evident, clar. O sigui, la Generalitat, d'una manera o d'una altra, ha de proporcionar als nens i nenes de Sitges que ho desitgin plaça a l'escola de la xarxa pública. Això...
És una condició sine qua non, o sigui que...
Això és, diguem-ne, llei, i a més, primera prioritat del Departament d'Educació de la Generalitat, escolarització. Això vol dir que tothom ha d'estar escolaritzat.
La Generalitat s'ha posat més escrupolós aquest any que en anys anteriors, en aquest procés de matriculació que escoltàvem aquests dies a les notícies sobre el que els podia passar a aquells pares que d'alguna forma falsegessin les dades del padró i, per tant, doncs, situessin el seu nen o la seva nena en un domicili que no era el familiar. Això ja es posa en pràctica aquest any?
Sí, aquest any és una de les novetats del decret i que, segons les tècniques del servei que van estar abans d'ahir a la Generalitat informant-se, dels detalls del decret, em van passar com un element rellevant a tenir en compte, que
això
vigilaria molt el tema de la picaresca, perquè, clar, la picaresca, doncs, té uns efectes que genera problemes amb les places escolars, que a més disfuncions, perquè d'alguna manera som nens, nenes que no estan, igual no estan censats al poble o estan censats d'una forma pícara, per dir-ho d'aquesta manera, i clar, i al final estan ocupant una plaça, igual està afectant amb un que està realment, que hi viu al poble, no? I clar, a veure, no és una qüestió específica del nostre poble, és, vull dir, és, bueno, del nostre tarannà. Jo crec que és un tema mediterrani, o sigui, jo diria, tampoc, és un tema molt mediterrani.
Tampoc segurament ho hem d'entendre com una actitud generalitzada,
No, no, en absolut, en absolut.
Però només que els pares sàpiguen que poden perdre la plaça del seu fill.
Es pot perdre la plaça si es detecta que hi ha hagut alguna triquiñuela, doncs, per inscriure'l en una escola que realment no està al municipi o un, qualsevol truc que signifiqui
falsejar,
obtenir punts del barem que otorga les places per alguna raó. La més comuna és el tema del domicili.
Perquè dins el barem el que marca més és, òbviament, el padró i el domicili de la persona.
Que estiguis domiciliat realment, no ja que estiguis empadronat, sinó que realment estiguis domiciliat.
Aquesta és la principal novetat en el sentit d'advertiment en el procés, o n'hi ha alguna més que valgui la pena consignar?
Hi ha alguna cosa a comentar, el tema telemàtic, es comença a introduir la prescripció telemàtica, o sigui, és un primer pas, és poder fer tots els fulls d'inscripció directament des d'un ordinador, amb una pàgina web, omplir-ho, però encara hi ha el pas de, un cop el tens omplert, l'has d'imprimir i t'has d'anar a l'oficina corresponent a portar. Vale. Sí, al final has de fer el viatge, però bueno, has de fer el viatge, un només i tal, no? Jo n'estic convençut de que això és, òbviament, un primer pas. Un primer pas perquè, no sé si en un segon o un tercer pas, això significarà que ara que ja comença a haver el DNI digital o hi ha els certificats de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre que et donen accés a informació teva, privada, que té l'administració i te la dona directament i a l'ordinador, jo m'imagino que el següent pas serà que tu realment ja facis la inscripció amb una signatura digital que et doni el DNI o aquest certificat. Si no, no es faria. És obvi que és aquest... És
de
aquest
moment tema. Això no s'ha arribat.
No,
el
no
que
s'ha
sí,
arribat.
El que sí hi ha la possibilitat és que els pares puguin complimentar
efectivament
el que és la documentació a través d'internet i que després aquesta documentació la portin...
La imprimeixen...
On? A l'Oficina Municipal d'Escolarització?
L'han de portar a l'Oficina Municipal d'Escolarització, que els dies del període de prescripció està ubicada a l'OAC per facilitar l'accés, i també ho poden fer als mateixos centres. O sigui, la prescripció es pot fer al centre, al centre que està en primer lloc, sí, a la llista que demanes, pots fer-la allà, o a la UAC, que és on t'estarà ubicada la OME temporalment aquests dies.
D'acord, perquè de moment la preinscripció no ha començat, estem en jornada de portes obertes, estem en jornada d'informació i, per tant, l'Oficina Municipal d'Escolarització és al carrer Sant Joan, fins que no comencem.
Sí. Aquests moments, el que passa és que no estem en període d'inscripció, però per qualsevol informació que les persones necessitin, perquè evidentment poden demanar informació prèvia abans de les jornades de portes obertes a l'Oficina Municipal d'Escolarització, al carrer Sant Joan número 1, hi ha una persona, un funcionari dedicat específicament a l'OME que l'informarà, doncs, del que sigui informable, dels centres que hi ha, de tots aquests aspectes. També hi ha, si necessita algun detall, aquesta oficina té un telèfon que és el 938-114-255 i, evidentment, una adreça de correu electrònic, perquè avui ja no es viu sense correu electrònic, que és educació@sitges.cat.
En qualsevol cas, ha començat aquest procés, diguem-ne, en què molts pares i mares poden anar a l'escola a veure-la, en principi, aquestes jornades de portes obertes, que van començar precisament ahir dimecres 11 de març, i a l'Institut Vinyet, i encara queden sessions, sobretot aquest dissabte, hi ha molta feina per pares i mares, si volen anar a la Maria Usó i a l'Esteve Parratxina, dissabte 14 de març, hi ha sessió informativa, i la setmana que ve, dimarts, al CEIP Agnès de Sitges, i el 18 de març, el dijous 18 de març, a l'Escola Pública Miquel Utrillo. A l'Escola Pia, Pública Centre Concertat fa entrevistes personalitzades als pares i mares que ho desitgin a través del telèfon 93 894 95 34, i encara quedarà també el 18 de març a l'Institut d'Ensenyament Secundari Joan Ramon Benaprés, que també organitza jornada de portes obertes. Ens dèieu que com que les llars d'infants queden, diguem-ne, fora del que la Generalitat estableix com a centres, per tant, els períodes per a aquelles persones que vulguin portar el fill o la filla a la llar d'infants són uns altres. La llar d'infants al Cerculet i la llar d'infants la Moixiganga faran la sessió informativa el 24 d'abril, l'endemà de Sant Jordi, divendres 24 d'abril, i l'Escola Municipal de Música ho farà en dos dies, el dijous 16 d'abril i el dimarts 21 d'abril, per a aquells pares i mares que també vulguin portar els nens a l'Escola Municipal de Música. Aquest seria el calendari abans de les preinscripcions.
Efectivament, aquest és el calendari que ja ha explicat el senyor Morando, de totes les jornades de portes obertes que es fan a tots els centres, inclosos aquests que no imparteixen ensenyaments reglats, d'alguna manera, que són els que estan inclosos amb el procés aquest de preinscripció que va del 23 de març al 4 d'abril, que efectivament, crec que no m'equivoco, sinó que són períodes o ensenyaments que no són obligatoris, és el cas i que no és obligatori que hi hagi places, que la gent estigui absolutament... O sigui, no hi ha una obligació legal d'escolaritzar tothom. Les llars d'infants, el període de 0 a 3 anys, pues, bueno, es fan perquè
és
una necessitat social, no?
Perquè demanda n'hi ha, està clar.
I tant que hi ha demanda.
I tant que hi ha.
I tant, per això en farem una tercera llar d'infants, de la qual el projecte ja començarà aquest any.
Diguem-ne que dins de tot, o que teniu la sensació que té més demanda hores d'ara, són les llars d'infants.
Sí. El lloc, diguem-ne, on hi ha més gent que es queda sense plaça, sí,
són les llars d'infants.
Perquè, a més, com que la llar d'infants, pues, la Generalitat no, ni l'Ajuntament té obligació de tenir-ne, hi ha ajuntaments que no en tenen, senzillament, no? Escoles bressols, llars d'infants, el nom és igual, sí. No? Realment es fan perquè és una necessitat social i una demanda social, no? Jo m'imagino que arribarà un dia que estaran dins d'ensenyaments reglats i l'ensenyament públic obligarà, o les lleis obligaran, a que hi hagi plaça escolar de 0 a 3 anys per tothom que la demani, igual que n'hi ha a partir dels 3 anys. Si tothom que la demana té dret a tenir una plaça escolar i a més és el que és correcte. Però bueno, ara per ara, encara no
de
és
moment,
així.
Encara
l'Escola Municipal de Música són uns estudis especials, que normalment els alumnes són redundants perquè són alumnes d'escoles o d'institut que també fan l'escola de música, i aleshores és un altre concepte i les inscripcions van per un altre camí.
11:43, ens quedem per tant amb uns quants titulars a través d'aquest procés escolar. Un, desbloquejada la qüestió administrativa de la futura escola Agnès de Sitges, hi ha un compromís de posar en marxa la redacció del projecte, però òbviament encara no es pot garantir quan es construirà l'escola que ha de substituir d'alguna forma els actuals mòduls prefabricats que són actualment l'escola Agnès de Sitges. Dos, que ha començat el procés de portes obertes a les diferents centres de Sitges i que de cara a la preinscripció, molt important per pares i mares, sobretot no falsejar ni caure amb el parany de dir tindrem més punts si posem el padró d'aquesta manera, perquè si la Generalitat i els serveis tècnics descobreixen que aquí hi ha una informació que no és vàlida, poden, millor dit, no és que podin, perdran la plaça del nen o la nena a l'escola que tinguin consignada. Enmig de tot això, doncs també un altre projecte de futur que implicarà l'Escola Pia, l'Associació Cultural de l'Escola Pia, ja ha establert converses amb l'Ajuntament per al trasllat de l'escola a la zona, per dir-ho alguna manera, de la Plana Oest, i per tant aquest pot ser la futura ubicació, però ja un projecte molt de cara al futur. I finalment, aquelles persones que tinguin dubtes sobre tot aquest procés d'escolarització dels seus fills, al telèfon 93 811 42 55, 93 811 42 55, que és el telèfon de l'Oficina Municipal d'Escolarització, que us pot ajudar a tramitar totes aquestes qüestions relacionades amb la matriculació dels seus fills. Serien els trets bàsics, i com us dèiem, a la vora de 4.000 persones. Sitges es mou en el món escolar, que això és... Bé, ens sembla que poques activitats deu haver Sitges, oi? Que moguin tanta gent d'aquesta forma. I qui diu gent, diu, òbviament, pares, mares i un munt.
Sí, perquè aquí cada alumne normalment comporta mare, mare, avis, germans.
I un trànsit molt important, eh? Javier Fernández, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera, 11:45.
Fins la propera, doncs.